6 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
10 minuts, arribarem a 1:45 del migdia. Benvinguts a la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Avui parlarem de diverses coses. Entre elles, parlarem de la revisió dels edificis per evitar incendis com el de València. Aquesta serà un dels temes que tocarem. I l'altre, de plagues. Per què? Aquest canvi climàtic i aquesta sequera està fent que les plagues creixin i es cronifiquin. I això és un problema. Per exemple, si parlem de les xinxes, per posar un exemple, les plagues de xinxes van augmentar a Espanya un 71%, 71% en els nous primers mesos de 2023. Ara sembla que està més controlada, però tampoc és fàcil fer-ho. Tampoc és fàcil fer-ho. Per què? Doncs perquè hi ha productes que estan prohibits i això posa una mica en escacs a companyies que es dediquen professionalment a controlar les plagues per culpa d'aquests productes que ja estan prohibits a la Unió Europea. Això ho fa més difícil. Però no només en qüestió de plagues destinades... I a partir d'aquí hi ha un ramal que s'estén d'una manera espectacular. Per exemple, aquests productes prohibits no només fan més difícil controlar els rosegadors, les rates a Barcelona, o els coloms, o les xinxes, sinó que, a més, són productes que també estan prohibits per altre tipus de plagues als camps. Als camps. Llavors, què passa? Que els agricultors, també tenen, els pagesos, tenen més difícil controlar aquest tipus de situacions per aquests productes que s'apliquen i que ara ja estan prohibits a la Unió Europea. Però que d'altres països no. Per exemple, el Marroc. Entre d'altres, He posat el marró perquè és un dels que tenim a prop i del qual importem productes que aquí fem amb un desavantatge, i d'això es queixen molts pagesos, que mentre ells poden utilitzar aquest tipus de productes i aquí no, es produeix una situació de competència deslleial, i és una de les qüestions que provocaven. Però tot això, mireu com està relacionat amb les plagues i l'origen de tot, que és la sequera, el canvi climàtic i l'augment de les temperatures, que és el que està fent que tot això estigui passant. En parlarem, i en parlarem aquí darrere a COPE Catalunya i Andorra. Benvinguts, sóc el José Miguel Cruz, i us explico que... s'avecinen tormentes. Venen pluges, ve aigua, i serà aquesta... nit matinada. Sobretot el que s'espera és que comenci a ploure, sobretot la tongada forta de tempestes que entraran per Terres de l'Ebre, per Tarragona, per aquí entrarà una bona tanda de pluges que aniran, farà un recorregut de sud cap a nord i que regarà pràcticament tot el territori, tot Catalunya. S'espera que sigui entre la nit vespre d'avui i dijous fins a mitjans del matí de demà, cap a les 9-10. Aquesta és la previsió, que durant aquest impàs de temps plogui per tot el territori. Després, hi ha una alerta per pluja i neu a totes les comarques de Tarragona i la part nord-oriental, nord-occidental, a veure si ho dic bé, nord-occidental, és a dir, cap a la Vall d'Aran, per intensitat de pluja i neu. Això passarà, i ja divendres a mig matí la qüestió es tranquil·litzarà i tindrem una matí, tarda més tranquil, i ja a partir de la tarda de divendres entrarà per ponent una borrasca important, i aquesta sí que portarà en pluges i neu de forma intensa, i de fet, de cara a dissabte, tot el dissabte esperem que durant pràcticament tot el dia estigui plovent i nevant de forma abundant. Sembla, i això diuen els models, que on fa falta que plogui, plourà. Això diuen els models, i no quatre gotes, perquè aquests models diuen que pot ser fins i tot abundant o molt abundant. Parlem de pluja i neu. Parlem del Berguedà, parlem del Ripollès, parlem de la Cerdanya, parlem del Solsonès. Totes aquestes zones estan en alerta per intensitat de pluja o neu, I l'alerta puja fins i tot a taronja als Pallars, a l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran. Per totes les comarques gironines esperem pluges abundants, sobretot per la zona de Vic, Osona, el Vallès... Per tot Catalunya. Tot Catalunya serà regada de forma abundant. Hi ha una excepció, on no s'espera gaire pluja, i és el Segrià. El Segrià, per aquí, per aquesta zona, no s'espera una gran quantitat de pluja. Plourà, algun plogim, però no amb l'intensitat d'altres comarques. I sembla, insisteixo, no mateix el mensajero, això és el que diuen els models, sembla que on fa falta que plogui, plourà. Sembla. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Doncs preguntem al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia. Doncs de moment tot plegat encara força bé, sense massa complicacions, en general amb trànsit fluid i, el que és més important, sense cap gran cua especial que ara com ara pugui empitjorar massa la mobilitat. Només les obres, que poden dificultar una mica més la mobilitat, en el cas avui de la C12, també la zona de Menàrguens, en direcció a Amposta, amb el trànsit una mica més intens en aquesta zona, com veiem per obres, o també per alguna incidència, algun vehicle variat, com és el cas de la C25, a l'eix transversal a Sant Hilari, s'acalma en sentit Lleida, hi ha un vehicle variat ocupant un carril, tot i que no genera retencions, si cal passar amb prudència. És tot de moment. Molt bon dia.
Gràcies, Eduard. Que tinguis un bon dijous.
Gràcies, fins ara.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Enllestirà al llarg del segon trimestre un cens dels edificis construïts entre 1996 i el 2006 per detectar riscos que puguin causar incendis com el que va passar a València. Aquestes imatges tremendes, terrorífiques. Un foc que es va propagar ràpidament per la façana d'un edifici i que va causar la mort de 10 persones. De fet, l'executiu ha constituït un grup de treball amb la Universitat Politècnica de Catalunya, l'Institut de la Construcció i el Col·legi d'Arquitectes Enginyers Industrial per prevenir possibles problemàtiques amb les façanes ventilades i materials inflamables, que és aquí on està el que de la qüestió. Sergi Tor, bon migdia, com estàs?
Bon migdia, José Miguel.
Bé, quin és l'objectiu?
Doncs esperant la pluja, esperant aquesta pluja que acabes d'anunciar.
Doncs sembla que sí, serà dissabte, almenys això diuen els models, eh?
Sí, sobretot
on fa falta. Sembla que és on fa falta.
Sí, Girona i Barcelona especialment, perquè amb aquesta banda de Catalunya, doncs, hores d'ara no hi ha emergència de sequera i fins i tot s'està reduint el que seria l'emergència, no?
Doncs demà segurament finarem més prima en la previsió, que diran els models, però d'entrada els models diuen això, que dissabte, sobretot matí i tarda, plourà on ha de ploure i de forma abundant. Però tornant a això al tema d'aquesta revisió d'edificis, suposo que l'objectiu és evitar això, no? Fer prevenció de possibles incendis com el que van viure a València.
Si algú es pot preguntar per què aquest període en concret, des de l'any 1996 fins al 2006, aquesta dècada, i és que a partir del 2006 sí que ha entrat en vigor el Codi Ètic de la Edificació, que per tant doncs, ja podia corregir especialment doncs, els materials incorrectes. Quin és l'objectiu d'aquest ascens? Doncs monitoritzar les façanes ventilades amb elements altament combustibles al revestiment. Recordem que l'edifici de València era construït l'any 2004. On pot haver-hi més edificis d'aquest tipus a Catalunya? Els experts diuen que és difícil, perquè s'ha de fer aquest cens, però que aportant la lògica seria la zona de l'àrea metropolitana de Barcelona, de Catalunya, doncs, perquè hi ha una major concentració d'edificis. Al cap i a la fi, no és que hi hagi riscos superiors, però sí que es vol monitoritzar doncs, quins serien aquests edificis després de la tragèdia de València, sobretot de cara a primer punt, si es poden poden rehabilitar i evitar aquests riscos i després saber com s'ha d'actuar.
Bé, d'entrada, a banda de la tragèdia de València, no sé si hi ha casos preocupants, si hi ha algun degoteig de casos preocupants.
Sí, evidentment, quan passa una gran tragèdia se posa l'atenció, no? I a vegades podem sumar casos i podem veure de que veritablement doncs, hi ha més del que ens arribem a pensar. Aquesta mateixa setmana recordem també el de la Vila Joiosa, no? Alacant. Però recordem que el passat 7 de febrer a Badalona es va esfondrar un edifici, malauradament amb 3 víctimes mortals. Algú pot pensar, home, és una cosa ben diferent un incendi a un enfondrament, però hi ha un fil conductor, perquè la causa de l'esfondrament de Badalona va ser la falta de qualitat d'alguns materials del sostre del quart pis. Aquests van cedir i a mesura que va cedir el quart pis, doncs, va provocar l'esfondrament de tot l'edifici. Per tant, els materials són importantíssims. Més del que els podem potser preveure, no? Tenim tota la confiança de que els edificis estan ben construïts i ho paguem per això. Però uns bons materials ens donen, a banda de l'estètica, una garantia i una seguretat. I és el que és que ara se vol revisar, especialment en aquell període de temps amb la qual no hi havia tant control.
Doncs anem a parlar precisament d'aquest tema amb el senyor Guillem Costa, que és degà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Guillem, bon dia, benvingut.
Bon dia. Gràcies a vosaltres.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Guillem. Escolta, és normal que hi hagi aquesta alarma, no? Aquesta preocupació ciutadana, després de veure el que va passar amb aquests dos edificis de València.
Sí, és molt normal. És molt normal perquè, a més, això que ha passat a València ha sigut molt excepcional. Ha sigut un accident que ara s'està esbrinant a través d'uns pèrits experts el que ha passat. Les imatges han sigut esfereïdores i el resultat ha sigut tràgic, però tant és normal. És normal que davant d'un fet com aquest ens preocupem.
Clar. I s'aixequin les orelles. Quin tipus de revisió es farà ara davant d'edificis? I sobretot en quins edificis es faran aquestes, o quin tipus d'edificacions es faran aquestes revisions?
De la Generalitat va ser molt ràpida en convocar una taula tècnica i per poder valorar això, no? Quins centres d'edificis poden ser susceptibles de tenir el mateix problema. A mi m'agradaria explicar una mica que aquesta, la façana ventilada és una façana que consta de diverses capes. Ho explico de manera molt ràpida.
Sí.
Perquè hi ha una primera paret que és ceràmica, anexa a aquesta paret hi ha un aïllant. Després de l'aïllant, que és el que ens aïlla de l'acústica i del fred i del calor exterior, després d'aquest aïllant hi ha una càmera d'aire i després hi ha la pell exterior. Aquesta càmera d'aire, que ara s'està parlant, aquesta façana ventilada, perdó, és una secció constructiva que els arquitectes utilitzen molt. I aquesta secció, o aquest tipus de façana, es pot fer servir amb diversos materials, que alguns poden ser més inflamables que altres. Aleshores, el que ha passat a València, falta que tinguem el peritatge, no ho sabem. El que està clar és que sembla que la pell exterior va quedar cremant i que es va estendre per tot l'edifici perquè no hi havia, segurament, i parlo, això m'heu d'entendre, que parlo des de no tenir el dictamen,
sí.
No hi devia haver sectorització i per això es va escampar en 40 minuts. Per tant, el tipus de façana és una façana que està molt extesa, sobretot en oficines i en equipaments, o sigui, no és una solució que es faci servir massa sovint per a habitatge, per a edificis residencials, i vaja, per això una mica el que farem serà a partir d'aquest aixecar les orelles, com comentaves, dir, a veure, què podem fer, sentem-nos, fem un cens, el Col·legi d'Arquitectes tenim un llistat dels projectes que s'han visat, intentarem d'aquests projectes visats extreure quins tenen façana ventilada, i dins d'aquests tenen façana ventilada, veure quins són susceptibles de ser semblant de València. Perquè tornant a...
Això dependria, suposo, del material que hi ha dins d'aquesta façana ventilada, clar.
Exacte, perquè imagina't que en comptes del que s'està parlant a vegades, no?, d'aquests certs elements combustibles, com el priorità, que evidentment és un bé del petroli, per tant crema, es podia fer una façana ventilada perfectament amb llana de mineral a la la càmera ventilada,
sí.
la pell exterior podia ser perfectament de ceràmica o pedra. Per tant, estaríem davant d'una façana ventilada que no seria combustible. I, diguem, les solucions constructives que utilitzen els arquitectes poden ser diversos, però, com dic, hi ha solucions, diguem-ne, que són més segures en front de l'incendi que altres.
Bé, ara, suposem, per posar una suposició d'actuació, suposem que trobem un edifici, que suposo que hi haurà, que té les mateixes característiques que el de València. En aquest cas, quina seria l'actuació a fer? Sabem que tenim aquell material allà.
Sí, explico una mica l'evolució de la normativa. Des del 96 hi havia l'aplicació d'una normativa que és el CPI 96, que era protecció d'incendis d'aquell any, i el 2006 amb l'implementació del Código Técnico, es va enfortir o es va assegurar més la normativa antiincendis. Es va fer més estricta i amb més garanties. Aquest edifici es va fer amb la prèvia de la implementació del Código Tècnic del 2006. Per tant, segurament, i dic segurament un altre cop, perquè en espera del dictamen no podem assegurar res, però segurament complia la normativa del moment, però que no era prou, estricta en aquest cas. I, per tant, tenim aquesta circumstància.
Entenc. Clar, perquè fer canviar tot aquell material en cas de que es trobi en aquest tipus de construccions és una qüestió factible o no?
Sí, tens raó, que t'havia de contestar això. Sí, clar, si trobem una façana semblant, feta abans de l'aplicació del Código Técnico, haurem d'estudiar la manera de quines solucions que després ja s'han anat aportant a la normativa es poden aplicar en aquella façana. Per tant, segurament, un cop estudiat els materials, per molt que fossin en aquell moment dintre la normativa, ens en donarem compte de que fa falta alguna mena de protecció perquè no pugui repetir-se un incendi com el de València.
Clar, és que el de València...
Que ha sigut un accident molt... Ha sigut un fet molt increïble i molt... Jo el consideraria aïllat, ja et dic, a espera de... vaig estar parlant amb els bombers van considerar que les imatges que havien vist i el que havien pogut saber havia sigut un incendi molt, molt peculiar i molt únic.
Podem donar un missatge de tranquil·litat, no? Perquè, clar, veureu tot allò com totes aquelles imatges era una qüestió que t'espantaves i moltíssim, no? Es pot donar un missatge de tranquil·litat davant de tot això?
Jo et diria que sí, que hem d'estar amb precaució, vull dir que aquestes imatges i aquest fet ha fet que estiguessin tots una mica en un estat d'alarma, en un estat d'estar precavuts per davant de coses que puguin pensar, però ha sigut un fet bastant excepcional. Com deies, ha sigut com un accident on els astres s'han alineat, el vent, els materials, el tipus de construcció, que segons com... ja et dic, és molt important el peritatge, repeteixo, perquè no sabrem ben bé què ha passat fins que no ens ho diguin els perits, però és veritat que es van alinear, en certa manera, els astres d'una manera que va acabar amb aquesta situació fatal. I jo sí que, en certa manera, tranquil·litzaria. Nosaltres ara, com a tècnics, ens posem a disposició de l'administració per fer aquest llistat d'edificis. Amb residencial creiem que no n'hi haurà masses, estem quasi convençuts. Sobretot estem mirant aquesta època, diguem, entre el 96 i el 2006, que hi ha aquest període de la CPI 96 i el Código Técnico, fins a entrar al Código Técnico, que pot ser que allà trobem façanes semblants a les de València, inspeccionar-les i buscar solucions en cas de que siguin necessàries.
Doncs, senyor Guillem Costa, Calsamíglia, gràcies, degà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Gràcies per la xerrada i per les explicacions que ens has donat, molt amable.
Gràcies, Josep Miquel. A tu.
Doncs ja ho heu sentit, d'entrada és una qüestió de tranquil·litat, de no generar alarma per aquest tipus de situacions, en aquest cas, i és que la València és que va ser allò de tormenta perfecta. Però bé, si pots evitar una tempesta perfecta, doncs encara millor. Escolteu-me, anem a perdre pes, va, anem a parlar del plan 1-2-3, porque vamos a adelgazar por salud con el plan 1-2-3 y en solo 3 semanas. Oye, que no se trata únicamente de una cuestión estética, sino de recuperar tu bienestar, confianza en ti mismo, en ti misma, y disfrutar de una vida más feliz y a gusto con tu cuerpo. Claro, vas a perder peso de forma natural, rápido, seguro, sin pasar hambre. Y Enriqueta, que es dietista del plan 1-2-3, dietista de laboratorios de Clinitec, nos lo va a explicar. Enriqueta, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días.
Muy buenos días, Cruz, muy bien. Pues sí, vamos a hablar del plan 1-2-3, que está realizado a base de plantas, vitaminas y minerales, con registro sanitario español, ¿eh? No son batidos, vas a seguir comiendo y perderás peso y volumen, sobre todo bajaremos también volumen, de una forma fácil, rápida y segura. Porque, Cruz, en tan solo 3 semanas, de 4 a 7 kilos menos, sin dietas estrictas sin matarte en el gimnasio.
Justamente, y además, Enriqueta, enseguida se elimina el exceso de peso localizado en vientre, en caderas, en piernas, en papada, y es apto para todo el mundo, para hombres, para mujeres, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, para diabéticos, perfecto, hipertensos, para todo el mundo.
Gracias.
Vamos a repasar las 3 semanas, Enriqueta. La primera semana vamos a limpiar con los sobres de piña.
Sí, ellos nos ayudan a perder más de 2 kilos, a bajar de volumen, a eliminar todas las toxinas muy rápido y a despedirnos del estreñimiento.
La segunda semana es el momento de renovar con los sobres de naranja.
Claro, cuidar la flora, eliminar toda la grasa de la barriguita, bajar de talla, eliminar los michelines, regular el tránsito intestinal y bajar 2 kilos más, ¿eh?
Y la tercera semana es el momento de controlar el peso con las cápsulas captagrasas.
Son captagrasas, nos ayudan a eliminarla para que sigamos perdiendo peso, son saciantes también. No perdemos masa muscular sin efecto rebote, y además es que nos calma muchísimo la ansiedad. Si quieres informarte, si quieres tu plan 1, 2, 3, solo tienes que marcar ese teléfono, el de Clinitec, 650-51-52-53, porque si llamas y quieres tu plan 1, 2, 3, hoy te llevas gratis las 3 infusiones naturales, la detox, más la adrena, más la lipo, para que tengas una infusión para cada semana del plan, y además también gratis el gel caliente adelgazante que lleva Rolón incorporado, cada día un masaje en esa zona que tú dices, bueno, la barriguita, las caderas, para alisar y que sea reductora. Esta gran promoción para ti con tu plan 1, 2, 3, solo con el pequeñito esfuerzo de marcar el teléfono. 650-51-52-53.
650-51-52-53. Ese es el teléfono del plan 1, 2, 3. Y vas a conseguir bajar de talla y perder de 4 a 7 kilos. Vas a conseguir un vientre plano. Y ya lo sabes el teléfono. Yo te lo repito. 650-51-52-53. Enriqueta. Vamos a poner las galletas. ¿Qué te parece si también podemos regalar esas galletas dietéticas que están buenísimas, saciantes?
¿Cómo te gusta endulzar a los oyentes de Cope?
¡Ay!
Bueno, pues vamos.
¿Qué te voy a decir?
Las 3 infusiones de regalo, el gel caliente de regalo y la caja de galletas dietéticas que están riquísimas de cúrcuma y chía. Gratis con tu plan 1, 2, 3. Pero que vas a conseguir por fin bajar de peso, vas a controlar además el azúcar, el colesterol, regular la hipertensión. Todos son ventajas porque pierdes peso, bajas volumen y te cuidas la salud. Lo quieres, mañana mismo lo puedes tener en tu domicilio por mensajería y sin gastos de envío. Y te repito el teléfono, 650-51-52-53.
650-51-52-53. Enriqueta Patunés, Patunet.
Patunet, molt gran, gràcies.
Gràcies, adéu. I de seguida parlarem de plagues. El control de plagues cada dia es fa més necessari a comunitats, a vivendes, a camps, a tot arreu. No es posa fàcil per una qüestió de provisió de productes i d'altra de que, primer, no totes les plagues es veuen, i després, que l'acció climàtica també ho està afectant, i està afectant molt. Però de seguida en parlarem de plagues, amb la DEPAP, parlarem amb el vicepresident i portaveu de la DEPAP, el senyor Andreu García, i en parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i Mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Flexicar.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Tienes pensado suscribir un plan de pensiones? Tal vez lo tengas ya. Seguro que una de las preguntas que te has planteado al hacerlo es: ¿y si en un momento determinado a mí me surge un problema y necesito ese dinero? ¿Qué pasa, que no lo puedo rescatar? Un cambio en la ley de pensiones que ahora sí te va a permitir disponer de ese dinero si lo necesitas y por lo tanto rescatarlo. Será a partir del 2025.
Siempre tenía que estar congelado. Ahora lo que se ponga solo tiene que estar congelado 10 años. Lo que tenga
tenga más de 10 años, se puede retirar cualquier cuantía.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, PDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
COPE Cataluña y Andorra.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quieres adelgazar? No te lo pienses más. Con el plan 1-2-3 en solo 3 semanas eliminas de 4 a 7 kilos.
Muy rápido y seguro con registro sanitario. Es drenante, te deshinchas, pierdes peso y volumen.
No, son batidos. Tomas un sobre al día y una cápsula la última semana con un vaso de agua y listo. Además, es apto para todos. Primera semana, limpias.
Eliminas toxinas, retención de líquidos y 2 kilos menos.
Segunda semana, renuevas.
Reduces la barriguita y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana, con las cápsulas, ya pierdes la grasa en cara, cintura, espalda, barriga y piernas.
Adelgazarás de 4 a 7 kilos, 6,50. 51, 52, 53 y gran oferta con el plan 1-2-3. De regalo, la faja cinturón sauna más el gel reductor, destructor de grasa localizada. Sí, sí, gratis con tu plan 1-2-3. 6,50, 51, 52, 53.
El plan 1-2-3 es económico y el envío por mensajería gratuito. 6,50, 51, 52, 53 y perderás de 4 a 7 kilos. Repito, 6,50, 51, 52, 53.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Puede que haya más idiotas ahí fuera de lo que cabría esperar y dan ganas de esconderse.
Mara Rodríguez, ¿com estàs? Benvinguda, bon dia.
Bon dia, Cruz, què tal?
De seguida parlem de plagues, eh?
Sí, parlarem, sí.
Saps,
que n'hi ha masses.
Saps l'única plaga que a mi m'agrada?
Quina és?
Plagues musicals.
Això sí.
Que sigui la música la que governi la nostra vida. Saps, això que sona és el Canca. El Canca actuarà a les nits de Barcelona Pedralbes, dins de la nit de Barcelona, entre d'altres com Vanessa Martín, que a tu t'encanta, Vanessa.
M'encanta, soc
a tu,
fan.
Ets superfan de Vanessa Martín, per exemple. I aquest serà el nivell del cartell. Estem parlant de Luz Casal, Vanessa Martín, Taburete, Mica, Miquel Izal, Passengers, el Canca, que és el que està sonant. On? Les nits de Barcelona, als jardins del Palau de Pedralbes, a partir durant el mes de juliol. Ja pots aconseguir les teves entrades a nitsdebarcelonapedralbes.com. nitsdebarcelonapedralbes.com i a gaudir del festival que farà brillar el teu estiu, en aquest cas, sense cap mena de dubtes. És parlar d'una cosa molt agradable quan parlem d'aquests festivals. Una cosa no tan agradable és parlar de plagues, que és el que farem ara. Parlar de plagues perquè, mare, hi ha moltes plagues ara.
Hi ha masses, i cada cop n'hi ha més. Aquest problema sempre ha estat, no?, però encara continua sense poder evitar-se al 100%. Sobretot són certes plagues en concret les que no han deixat d'estendre's més i més, sobretot als espais urbans, no?, on vivim, que això és el pitjor. Per què cada cop augmenten més aquestes plagues? Doncs els experts ho han explicat. El fet que aquests animals es deixin veure ja, fins i tot de dia, és una conseqüència de l'escalfament global. I, a més, es va demostrar que aquests animals estan tornant més resistents als productes tòxics que fem servir, no?, per combatre-les. Com afecten a nosaltres? Doncs, mira, els principals problemes associats a la presència de plagues venen derivats dels patògens que transporten, no?, a bacteris, microbis. El problema està en el fet que aquests bacteris no provoquen malalties i al·lèrgies que poden afectar la nostra salut, fins i tot a les plantes i als animals. Hi ha molts tipus de plagues, no? Però, per exemple, les rates, no? Que aquí hi ha moltes. A causa de les condicions insalubres en què viuen aquests animals, doncs fa que sigui una de les plagues més perilloses per la quantitat de malalties que poden arribar a transmetre, com la toxoplasmosi o l'antivirus, entre moltes altres. Els experts recomanen reduir la quantitat d'espais de fàcil accés on es puguin amagar o refugiar-se aquests animals, com ara acumulació de caixes. També recomanen eliminar la mala herba als jardins i buidar amb regularitat els recipients de menjar de les mascotes.
I paneroles. Les paneroles és aquell insecte que fa super...
És escarós.
Superfàstic, i fa molta, molta angúnia. Ara hi ha moltíssimes, eh?
Hi ha moltíssimes, masses. A mi em fan un, vamos, un fàstic, ja, però ja. Bueno, aquests insectes porten 30 bacteris que són perjudicials per l'ésser humà. Aquests bacteris poden causar diarrea, disenteria, infeccions urinàries, als genitals, gastroenteritis, febres, fongs a la pell... També solen ser portadores de virus com el de l'hepatitis infecciosa i només és suficient que tinguem contacte indirecte amb elles, a través de l'orina d'elles, per exemple, per ser ja una de les seves víctimes. I hi ha un problema, que són les reines de la supervivència. Es calcula que com a mínim porten 300 a la Terra 300 milions d'anys, així que ja la seva capacitat de supervivència i adaptació a gairebé qualsevol condició les converteix en una de les plagues més difícils d'eliminar.
Mireu, està aquell tòpic que diu que si hi hagués, Déu no vulgui, una guerra nuclear, una dels animalons que sortiria ben parat serien les paneroles. Imagineu, això diuen, eh?
Abans que nosaltres.
No he parlat amb un biòleg que això ho confirmi, però té tota la pinta. Parlem precisament amb el vicepresident i portaveu de DEPAP, l'Andreu García, per parlar de tot això. Andreu, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Escolta'm, en quin moment hem d'aixecar les orelles i pensar que possiblement tenim una plaga?
Bueno, és una molt bona pregunta, perquè el concepte plaga és un concepte molt humà i no va associat tant a que hi hagi més o menys insectes o rosegadors, sinó a l'impacte que aquests generen. Per exemple, és fàcil entendre que un rosegador o 10 rosegadors en una muntanya no són una plaga, perquè és un indret que no tenen cap impacte en la salut pública. En canvi, una única panerola en un quiròfan és una plaga, perquè té un impacte sobre la salubritat d'aquell espai, que és fonamental que sigui asèptic per a poder realitzar les tasques que es fan allà. Aleshores, en un àmbit molt més domèstic, el més adequat és contemplar el concepte de plaga quan la població d'aquests animals que tenim està generant un problema de salut pública i també un problema de molèsties cap a la ciutadania o cap als habitants d'un espai, d'una casa, d'un bloc de pisos o qualsevol cosa així. Per tant, en el moment en el que aquestes poblacions d'animals facin nosa i molestin, podem contemplar que és una plaga. I, per tant, com imaginareu, depèn molt de qui ho percebi, això, no? Però, bueno, en qualsevol cas, sempre el més recomanable quan tenim un problema o quan tenim la sensació de tenir un problema és contactar amb una empresa professional, com qualsevol de les que és associada a la nostra associació, i que un professional faci una inspecció d'un diagnòstic per a determinar si tenim un problema real o no.
A partir d'aquí, com s'actua? És a dir, per exemple, aquí a Barcelona, quan parlo de Barcelona, se'n passen tres tipus, no?, de plagues, dos de les que hem parlat molt. Els coloms, tenim les rates, els rosegadors, i després les paneroles. No sé si hi ha més, serien més o menys les tres més preocupants en principi, no? Dos són molt evidents. Una molt evident, que són els coloms, que es veuen allà directament, i després tenim les rates, que cada cop són més valentes, les rates. Cada cop són més descarades. Qualsevol dia se'ns porten a nosaltres mateixos, al seu niu. És una cosa... Com es controla tot això? I després, per què s'han convertit en una plaga? Per què ara hi ha tantes i abans no?
Val, sí, això... Bueno, són dues coses diferents. El com... Hem d'entendre... Anem per parts, eh?
D'acord.
El tema dels coloms, al cap i a la fi, les aus, com en aquest cas els coloms, que és la més abundant, als àmbits urbans, però tant els coloms com els rosegadors com les paneroles, al cap i a la fi, tots els animals necessiten el mateix per a sobreviure, que és refugi, on poder aniguar, aliment i aigua. Aleshores, de cara als coloms, de cara a les aus, el més adient és treballar en la direcció en la que intentem evitar al màxim que aniguen i que s'alimentin. És per això que és tan important les restriccions alimentàries i d'abeurament a l'àmbit públic. És per aquesta raó que molts municipis intenten conscienciar a la ciutadania per a que no alimenti a les aus, com a les coloms, a les cotorres o a d'altres. Clar, entenem que qualsevol animal, qualsevol població d'animals, en el moment en el que els aliments i l'aigua i el refugi on proliferar estigui restringit, proliferarà menys i, per tant, veurem una reducció. Aleshores, la línia de treball més important a nivell preventiu és aquesta.
Això seria la qüestió preventiva, no? Seria també aplicable als rosegadors?
Seria aplicable pràcticament a qualsevol plaga. El que passa és que tenim particularitats en cadascuna, perquè després estan les mesures correctives, no tan preventives, sinó com correctives, que depèn del grup animal, poden ser unes o altres, no? Tant per aspectes legals, hi ha coses que es poden fer amb paneroles que no es poden fer amb aus, òbviament, com per aspectes de la tècnica, no? Tu t'adaptes una mica a cada tipus d'animal i a la seva... a la seva activitat i a la seva forma de viure per a poder reduir les poblacions i situar les poblacions per sota d'un llindar que deixin de ser problemàtiques per a la salut pública.
Clar, hi ha plagues invisibles? És a dir, puntualitzo la pregunta. Andreu, ja per acabar, volia fer-te una pregunta sobre els productes que s'utilitzen. Hi ha hagut moltes queixes sobre que, clar, no es pot controlar les plagues com abans perquè hi ha productes que ja no estan autoritzats. Això com està afectant el control de plagues?
Bueno, és correcte el que dius. Cada cop tenim més restriccions. Hem de pensar que cada producte insecticida o rodenticida porta un registre oficial, i aquest registre és com un manual d'instruccions de com fer servir el producte. Aleshores, hi ha productes que hi ha llocs on pots fer-lo servir i hi ha d'altres en el que no. Hi ha productes que abans podien fer servir i ara estan prohibits. O està prohibit fer-lo servir de segons quina forma i has de fer-lo servir amb més seguretat. Aleshores, tot això és un manual d'instruccions que, de cara a protegir a la ciutadania i a protegir a l'espai públic d'aquests elements químics que tenen els productes, cada cop es va restringint per seguretat, però aquestes restriccions juguen en contra de la possibilitat de controlar les plagues. Per tant, donen certes ocasions, certes situacions en les quals, per voler protegir l'espai públic dels químics d'alguns productes, acabes tenint un problema de salubritat degut a les plagues. Mm. Aleshores, aquí juga molt, un paper molt important l'ingeni dels professionals de cara a buscar les formes de treballar dins de la legalitat i acabar amb el problema al mateix temps. I, alhora, prenen més importància que mai les mesures preventives. Conscienciar a la ciutadania d'una bona gestió de residus, perquè al final és on està l'aliment que faran servir les plagues per a proliferar. Conscienciar a l'administració pública de que cal invertir en els pressupostos de control de plagues del seu municipi per a que les empreses contractades siguin empreses serioses i que fan una bona feina. I treballar en aquesta línia per a poder, amb les armes que tenim ara, que són menys que abans, poder fer un treball igual d'eficient.
Doncs, senyor Andreu García, vicepresident i portaveu de DEPAP, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
Un plaer. Doncs ja sabeu, hem d'estar amb les orelles aixecades davant de tot això. Per cert, ara que ve el fred, que ja tenim fred, hauria d'anar marxant, però no, és que ve perquè les temperatures estaran per sota del que toca. Has pensat en tenir unes finestres que t'aïllin? Clar, Bricoventana Ponés. No has de preocupar-te perquè les finestres modernes de Brico Ventana Ponés, Brico-Ventana Ponés, mantindran la teva llar càlida i acollidora. Pots donar a la teva llar el confort que es mereix i renova les teves finestres amb Brico Ventana Ponés, Brico-Ventana Ponés, per a una comoditat màxima, ja que l'estiu també t'aïllen de la calor, mantenint l'aire fresquet dins de l'aire condicionat. Brico-Ventana Ponés.
La conquista del nuevo mundo.
Desde aquí hasta California.
James Stewart.
Presiento que se terminaron para siempre mis aventuras.
Gregory Peck.
Estoy dispuesto a apostar que me quedo en esta caravana.
Henry Fonda.
Haz algo para que comprendan que empeñas tu palabra.
John Wayne.
Esta guerra se ganará en el oeste.
La conquista del oeste. El sábado a las 5 de la tarde en 13.
Estimados viajeros, verano a la vista.
El verano está más cerca de lo que crees. Reserva tu viaje al Caribe o tu hotel en costas e islas para las vacaciones de verano. Consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en El Corte Inglés. Hazlo ya y anticipa tu reserva. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Mireu, als Forns Miele, ese horno miele, para ver el doradito de los canelones, para ver el doradito, cómo están las pizzas, cómo van. Hornos Miele, es que se te saltan las lágrimas cuando ves eso. Horno Miele, puedes ver todo esto y mucho más. Hornos Miele con cámara y sonda térmica integrada. Puedes estrenar la cocina que emociona a un precio especial en distribuidores oficiales o en tu tienda Miele, para llorar viendo cómo se te cocina bien el, la dorada. Oh, eso es una auténtica maravilla. Hornos Miele. Estem a punt d'arribar a la una. Recordeu que totes les xerrades que hem fet al programa les podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya. Ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz i després les escapades amb el David Velasco, que acabin de passar un bon dijous.